a la sala, si us plau. Poden, doncs, asseure's i anem, doncs, fent silenci per iniciar aquesta sessió. Com saben, comencem aquesta sessió d'intervenció del públic donant la paraula, en primer lloc, a aquelles persones que ens han entrat una petició per escrit. I, per tant, per ordre d'entrada, donarem la paraula, en primer lloc, a la senyora Beatriz Sancho, si pot intervenir. Senyora Beatriz Sancho, de Can Barata, no hi és. Bueno, si no hi és, guardarem la pregunta i passarem a donar el torn al senyor Àngel Vilella. García Vilella. Molt bé. Endavant. Can Borrull. Té la paraula.
Bona nit i perdó. Bones tardes i salutació a l'alcaldessa i a tots els membres de l'Ajuntament. Portem nosaltres un tema que la senyora alcaldessa coneix molt bé, que és la regeneració de Can Borrull. Després de tant temps, us tinc que felicitar a tots, perquè es comença a veure la llum del final del túnel i s'estan posant les coses al fil a l'agulla. No obstant, hi ha hagut un problema que he intentat jo comunicar-los diferents vegades, que és que a part que s'ha fet la requalificació, la legalització i l'urbanització de Can Borrull, hi ha un tema que quedava una mica apartat, que era un nucli urbà de 12 vivendes, que era el passatge de les Aigües. No em vull estendre, perquè hi ha hagut una sèrie de reunions amb els tècnics de l'Ajuntament i no s'han compromès, han dit que sí, que això és un problema afegit i que faran una solució. No obstant, per no allargar-me, perquè hi ha molta gent que té necessitat de fer moltes preguntes, voldria, si l'alcaldessa em permet, he fet un petit treballet per repartir a cada per cada agrupació
grup de... polític. Molt bé.
Si m'ho permet.
Si us plau, ens ho fa arribar.
Gràcies,
si li dona...
i salutacions.
Gràcies, senyor Àngel. I si li donen al Ramon, ens ho fa arribar. Entenc, senyor Àngel, que és la problemàtica del túnel, que passa per sota la via, que és molt estret i tenim alguns problemes en allà. Perfecte, doncs...
Una possible solució.
Molt bé, doncs gràcies. Mentre es van repartint aquest document, donaríem la paraula a la senyora Gemma Fernández. Senyora Gemma Fernández, sí, endavant. Li agraïm que ens hagi passat per escrit la pregunta, perquè així també ens facilita poder-ho preparar i poder tenir les respostes més ben preparades.
Molt bé. Doncs era per comentar que en l'anterior audiència prèvia del ple, els veïns del carrer Guadalajara els vam sol·licitar les mesures correctores per la reducció del soroll de l'AP7, que patim des de fa 30 anys, i ho torno a repetir, 30 anys, que les vivendes ja estaven abans, d'acord? Llavors, i que no s'ha reduït en cap decibel, sinó que s'ha incrementat, a més, en els dos últims estudis realitzats de la Diputació de Barcelona i actualment pendents d'un tercer a la tardor, segons ens van comunicar. A data d'avui només tenim un mail del senyor Puigdomènec on ens comunica que en la Junta de Govern Local s'ha aprovat la contractació de l'estudi de les pantalles acústiques convenients. Sol·licitem ser partícips del projecte i saber quines actuacions i en quin timing es portaran a terme aquestes pantalles o aquest projecte per posar les pantalles. Per altra banda, sabem que en aquests moments hi ha un projecte d'unió entre la A2, la AP7 i la B30. Suposo que estan al corrent.
Vale, doncs...
L'Ajuntament és conscient de l'increment que patirem de pol·lució, de contaminació acústica i el tràfic que implica aquest projecte? Quines mesures pensen portar a terme per impedir que encara augmentin més els problemes de contaminació que estem patint en els últims 30 anys als veïns de Masjaner? Vostès sempre, des de fa d'anys, deriven la responsabilitat al Ministeri de Foment com a responsable de la no actuació per reduir el soroll dels veïns. Actualment tenim 10 carrils d'autopista en ambdós sentits, en els quals s'inclouen 3 per un sentit i 3 per un altre que corresponen a l'AP7, i 2 en cada lateral que corresponen a la B30, que són les que estan a tocar de la vivenda del carrer Guadalajara de Masjaner i també de les polis Alfa. La pregunta és, la B30 és responsabilitat del Fomento o és responsabilitat de la Generalitat i de l'Ajuntament? Perquè el 2010 van fer una instància on en aquest Ajuntament se li va fer la instància per demanar que es posessin les pantalles. Ens van derivar a la Generalitat. La Generalitat no ens ha respost dient que aquesta competència és de Fomento. Per tant, després de tants anys de reclamació i patiment de soroll, que els hi recordarem que segons l'Organització Municipal de la Salut, l'exposició de soroll té una afectació de salut humana que són els problemes del son, trastorns importants del son i efectes primaris, com dificultat a la conciliació del so, interrupció contínua, alteració de la profunditat, canvis de pressió arterial, freqüència cardíaca, increments de pols arterial, variació de la respiració rítmica i cardíaca i altres moviments corporals no desitjats. I com a efectes secundaris o posteriors que afecten els dies següents són la fatiga, la depressió, la pèrdua de rendiment laboral i escolar, manca de concentració i risc d'accidents, com pot ser amb la conducció de maquinària o d'altres vehicles. Efectes sobre la salut mental. És un precursor i accelerador de malalties i trastorns mentals latents. Les persones diagnosticades i que en cauen malaltes requereixen de fàrmacs pels sons, tranquil·litzants, etc. Efectes socials i sobre la conducta. Afectació dels nivells socials i conductuals, tot i ser subtils i indirectes per diferents graus de molèsties i hipersensibilitat al soroll. Puc continuar perquè n'hi ha moltes més, però crec que és evident que no és bo tenir aquest nivell de soroll en aquest barri. Llavors, demanem decidir que deixin d'evadir el problema, derivant la responsabilitat al Ministeri de Foment i que intentin buscar una solució conjunta. I durant el procés en què arribin a un acord, preguem, actuen urgentment en l'àmbit territorial que sí és potestat de l'Ajuntament. Nosaltres només som veïns i estem patint la falta d'actuació de totes les administracions que estan implicades. I recordem que portem 30 anys així. Gràcies.
Moltes gràcies.
Bravo.
Moltes gràcies. Sí, efectivament li contestem de manera molt clara. La B30 no és responsabilitat de l'Ajuntament, la B30 és responsabilitat del Ministeri de Foment, la infraestructura és del Ministeri de Foment, l'ampliació que es fa també és del Ministeri de Foment i correspon, evidentment, al Ministeri de Foment posar les mesures corresponents per pal·liar aquests efectes que es desprenen de l'impacte que té una infraestructura com la que vostè ha parlat. Llavors, nosaltres, com a Ajuntament, hem procedit a fer les diferents sonometries perquè cada vegada que les hem enviat al Ministeri de Foment, el Ministeri ens ha dit que complien i nosaltres estem segurs que no compleixen. Llavors, dir-li en concret que com a Ajuntament nosaltres no podem instal·lar pantalles acústiques en zones de servitud acústica de la infraestructura perquè no som titulars, això no vol dir que potser haurem d'adoptar altre tipus de mesures en un espai on si nosaltres puguem actuar. Per tant, no puguem envair la franja de servitud sense autorització del Ministeri de Foment. Davant d'això, dir-li també que, de nou, atès que les mesures correctores que s'han aplicat fins ara no han donat el resultat, i vostès doncs, ho posen de manifest en aquest plenari, jo li contesto, aquest estudi nou s'iniciarà amb una realització de mesures de llarga durada entre els dies 4 i 8 d'octubre. El 4 i 8 d'octubre entenc que tindrem amidaments de nou per controlar precisament i per tant tenir noves dades enfront al darrer estudi, que aquí a mi em diuen que el darrer estudi va ser de 24/02/2014, estem al 2016, un cop es va fer aquest estudi del 24/02/2014, es va fer una petició al Ministeri de Fomento, el Ministeri va fer un reasfaltat i uns treballs de substitució de l'asfalt, es van repetir les mesures sonomètriques l'abril del 2015 i atès que tampoc han funcionat aquestes mesures, entenc que nosaltres el 2 de març del 2016 vam reiterar per nova carta al Ministeri de Foment adjuntant les noves mesures i sol·licitant novament que es prenguin mesures correctores i tornarem a fer l'estudi ara a l'octubre. Per tant, estem fent seguiment del tema, no estem fent deixadesa precisament perquè és una infraestructura que no és nostra i nosaltres estem disposats, si volen vostès, a visitar conjuntament amb els veïns i veïnes el barri, la situació, si volen vinc jo mateixa, però nosaltres hem d'insistir davant el Ministeri de Foment i que consti, no ens neguem a fer cap actuació ni de pressupost propi, sempre i quan el Ministeri de Foment ens autoritzi a poder-lo fer.
Jo crec que hi ha molts veïns i molts veïns que han fet moltes instàncies durant molts anys
bueno, jo...
Llavors, vostè entendrà que nosaltres tenim el mateix dret a viure amb la mateixa tranquil·litat que tots els ciutadans de Sant Cugat.
Totalment d'acord.
Llavors, si jo em trasllado a Barcelona perquè penso que a Barcelona hi ha molta pol·lució, hi ha molta contaminació i hi ha molt soroll, i me'n vaig a un lloc on resulta que el soroll és el triple, perquè és que no puc ni dormir per la nit, em dirà a mi que... I després no diguin que Sant Cugat, com ha dit algun regidor d'aquí, està a la Lliga de la Champions. No, a la Champions no, està a segona divisió. Bueno, perquè no estem a l'alçada de cobrir les necessitats que tenen els veïns en aquests moments.
Jo no em discutiré amb vostè. Nosaltres com a Ajuntament li hem donat resposta, li hem explicat de qui és la infraestructura...
Però no és una resposta eficaç.
No resol el seu problema, però entenguin...
El meu no, el de molts veïns.
Entenguin que nosaltres hem fet tot el possible i seguirem fent tot el possible i estan convidats a venir a tots els plenaris que vulguin a reivindicar, perquè nosaltres ho seguirem reivindicant davant el Ministeri de Foment, que és qui ha d'assumir també les seves responsabilitats.
Llavors, a més, també volem tenir una entrevista prèvia amb vostè per exposar realment tots els problemes.
Fantàstic.
D'acord? Gràcies.
Gràcies. Ara té la paraula la senyora Maria Àngela Palacios. No és Àngela? És Àngela?
Sí, Maria Àngela, sí, senyora.
Maria Àngela, ho he dit bé.
En primer lugar, buenas noches a todos, ayuntamiento, regidores, ciudadanos. Yo me expreso en catalán porque, como la señora Barbani dijo en una conversación muy jocosa, que yo hablaba un catalán muy divertido, y metía palabras en castellano. Pues fíjese que yo lo hacía con la mejor intención del mundo, porque soy de procedencia andaluza, castellana por parte de padre, y claro, ahora fíjese que me da una oportunidad grandísima, a mi pesar, de explicarme el castellano, que lo domino con acento andaluz.
Pot parlar com
si
vulgui,
a ustedes les parece bien.
Pot parlar com vulgui,
vamos
endavant.
A ver, yo creo que ese comentario es bastante indebido, pero... Esta regiduría, o sea, en general, este consistorio, todo él, la discreción no forma parte del entorno, porque ya he tenido otro sidral parecido con otros comentarios, no jocosos, pero muy indebidos, como el Pleno y lo de Ibiza. Perdón, ahora me acabo de enterar por terceras personas, que no diré quién, que yo tengo un apartamento en Ibiza. Oiga, ya me gustaría.
Senyora Palacio, faci la pregunta, si us plau. Jo li asseguro que jo no sé, ni sóc absolutament discreta amb tots els temes dels ciutadans i superrespectuosa. Faci la pregunta en relació a la ciutat. Li agraeixo.
A part d'això, ja saben per què parlo en castellà. Parlo en castellà, d'acord?
Pot parlar com vulgui, Vostè és lliure a parlar com vulgui en aquesta sala.
Jo me gusta en català, però me obliguen a que no, perquè no...
L'important és respectar-nos els uns dels altres.
Yo lo hago, pero no lo han hecho conmigo.
Endavant.
Empiecen ustedes. Vamos a ver. Siempre dicen, por favor, digan que no soy vecina de la Plaza Barcelona, que también. Pónganme como representante de la Asociación de Vecinos del Centro, que el director no está y lo represento. O sea, Asociación Vecinos de San Cugat Centro, Plaza de Barcelona, vocal. No me pongan la vecina, María Ángela Palacios, porque si ustedes mismos dijeron que una asociación tiene más peso, pues oiga, yo peso poco, pero quiero pesar más. A ver, dicho esto, oiga, el director de la asociación, señor Josep Vergés, ha pedido a la señora Conesa y a la policía local la normativa de terrazas, porque tenemos mucha gana de tenerla y no hay modo humano. Esto nos situamos a principios del mes de mayo. Ya hemos vuelto de vacaciones, junio, julio, agosto, septiembre. En 4 meses yo creo que si algo está metido en informática, poniendo José C. Vergés, arroba, y es muy fácil porque yo soy independiente, larepublicacatalana.com, fíjese qué fácil. Lo meten en un listado y el señor Vergés lo tiene, tema 24 horas. No sé dónde está el problema, pero yo me gustaría que ustedes me lo dijeran, porque 5 meses para un listado de terrazas, perdón, no el que se hace ahora nuevo, que no toca, el antiguo, para saber a qué atenernos, si la de abajo cierra a las 12, si hay ruidos y tal, como no lo tenemos, estamos en el aire. Y yo les rogaría, por favor, y no me diga que haga un registro, porque la manera que ustedes no contesten es hacer un registro, que tengo una docena y todos están también en el aire sin contestar. Otra cosa que
quiero decir,
por favor, cuando acabe tengo otro tema de botellón en Cansolá. ¿O quiere que se lo diga ya?
Sí, sí.
Bueno, botellón en Cansolá. Yo no me parece que en San Cugat, que es tan fantástico, ciudad viva, sí viva, pero muy borracha, perdón. Sí, bueno, no sé, yo no bebo. ¿Qué medida piensa tomar el consistorio? Porque ha salido ya en el TOT y en todos los medios de aquí, y se comenta incluso en Barcelona, esto es muy fuerte, que el grave problema se ha denunciado ya en medios, asociaciones de vecinos, porque la señora Ángela Serrano, de vecinos de Asociación del Este, también está harta y reharta de quejarse, porque toca en su zona. Tengo entendido que ansolaba por la avenida Sañano y tal. ¿Usted cree que policía local y todo esto no pueden erradicar a 1000 jóvenes que están con el botellón? Oiga, ustedes son la ley y el orden. Si no la aplican, no la voy a aplicar yo como vocal de una asociación. Por favor, todas estas historias no tienen que formar parte del entorno de un pueblo que era modélico, no viva, no era ciudad viva, era una ciudad tranquila, educada y respetuosa. Y ahora estamos ya en una dinámica que, oiga, no tranquila, no, padecemos una ansiedad. Entonces, a favor, el tema ya se les ha escapado. Para mi punto de mira, lo de Can Solà y el botellón, a ustedes de las manos. Porque botellón no hay en Can Solà, hay en todo el pueblo. Es una vergüenza. Cuando acaban a la una el viernes y sábado los bares, hay una charrameca en las calles que, oiga, se están hasta las 2 y las 3. Y si sale, lo que te contestan ni se lo cuento, porque es indignante. O sea, tú encima eres la mala que te tiran tomates a la de esto y te hacen el cuerno y se orinan en los árboles y en tu misma puerta. Oiga, esto es imposible. Esto no me lo puedo creer. San Cugat se ha convertido en un asunto que está afectando esta gravedad de disbauxa a toda la ciudadanía.
Molt bé.
Y, por favor, a ver si ustedes pueden, ya que insistimos, tomar en esta desgraciada asunto un
comentario,
que son, repito, ley y orden. Ustedes tienen la palabra de solucionarlo esto.
Molt bé, senyora Palacios.
Una aplicación correcta.
Molt bé. Creo yo. En relació a la normativa de terrasses, la normativa està penjada a la web, però en qualsevol cas la farem arribar doncs, el senyor Vergés, i és una normativa que, bueno, que s'aplica i, per tant, ja li faran arribar. En relació al botellot de Can Solà, s'han fet intervencions i és veritat que a nosaltres ens preocupa perquè no ens agrada aquesta pràctica, però d'aquí a dir que i a presumir que hi ha una actitud general de la ciutadania a la borratxera, mirin, no ho puc compartir, no ho puc compartir, senyora Palacio, no ho puc compartir. Jo crec que la nostra ciutat és una ciutat molt equilibrada, on hi ha d'haver oferta per a tothom, n'hi haurà que doncs ens agradarà els espais de tranquil·litat i aquests espais els hem de preservar i per això hem defensat precisament un horari de terrasses de la qual molta gent jove s'ha queixat i vostè hauria d'estar satisfet amb l'horari de terrasses perquè precisament el que ens comporta l'horari de terrasses que fem tancar doncs puntualment és que moltes persones es queixin perquè les terrasses tanquen massa d'hora i també el que hem de fer és veure com regulem aquests hàbits que poden ser nocius i que no són saludables com pot ser l'hàbit del botellot. Per tant, nosaltres estem preparant una campanya específica, com hem fet altres vegades en relació al botellot, que intensifiquem al llarg d'uns mesos, d'uns temps, d'unes actuacions, al llarg d'uns caps de setmana, i que això fa que afluixi doncs, el botellot en determinades zones de la ciutat. Per tant, estem a sobre d'aquest tema. No sabem si podrem satisfer-la a vostè al 100%, però nosaltres hem de satisfer en general a tota la ciutadania i no tothom demana el mateix que vostè. Amb el que sí coincidim, senyora Palacio, en què volem civisme. Jo el que demano és civisme. Per tant, el dret a que les persones puguin doncs, gaudir de l'espai públic sempre i quan tinguin civisme. I això crec que és el que hem de treballar. Li agraeixo la intervenció.
Si vostè cree que la una i la una i media són horaris normals de terrassa, no són horaris europeus.
És que amb la una i una i mitja...
A la una i media no.
Una i mitja són horaris només de temporada d'estiu. I, per tant, en temporada d'hivern vostè sap que no es fan aquests horaris. Molt bé.
Con la gente que plega del bar y queda en la ventana.
Sap que no és així.
I tant que sí. I perdone, no soy yo sola, como usted siempre diu. Vostè és sola que...
No, això no li dic mai jo,
En la plaza Barcelona 14 i otros lados, conoce usted muy bien a la propiedad, se están quejándose.
No m'haurà sentit a dir mai que és vostè sola. Hi ha moltes persones que els hi molesta el soroll i és lògic.
Que pensen diferent de usted. No, ja li dic jo que en la mateixa plaça, limítrofe, hi ha molta gent que pensa com jo. I això li dic aquí en el ple. Molta gent pensa com jo, perquè la una i mitja no és horari de tancar en puestos de veïnats. Això tenen d'estar les cafeteries i tal, en puestos.
Senyora Palacios, sap que l'horari de terrasses a Sant Cugat és molt restringit. Ens ho diuen fins i tot els restauradors, ens ho diu la gent jove. És un horari absolutament restringit, senyora Palacios. Però, escolti, això no és un tema que resoldrem vostè i jo. Jo entenc i recollim la seva petició i mirarem de treballar-hi.
A saber si treballen de veritat, que ho necessito molt,
Gràcies. Té la paraula el senyor Federico López. Señor Federico López. Sí.
Va.
Buenas tardes. Bueno, pues yo, haciéndome eco de las palabras de este consistorio, debo estar alucinando cuando entro por la puerta, porque vivimos en una ciudad equilibrada, según sus palabras. Bueno, si usted considera que el equilibrio es tener una torre prácticamente al lado de donde yo vivo, a menos de 25 metros, de 110.000 voltios, que el señor Puigdomene creo que dijo, hombre, esto es como los 220, pero no sé qué, en el último pleno. Bueno, yo le insto a que si usted se coge al cablecito de los 110.000 y yo me cojo al de 220, verá qué rápido lo vemos. ¿Vale? Una. Entonces, claro, yo quiero saber si ustedes estamos esperando del último pleno las mediciones que ustedes han colocado en la torre esta, las emisiones que tenemos, que según la Organización Mundial de la Salud, no al menos hay una veintena de enfermedades que eso produce. Lo digo para los señores que estén cerca de las torres. Luego tenemos también, o sea, queremos saber por qué esta no se ha, o sea, las mediciones estas. Luego, ¿por qué la torre 5 no se ha enterrado? O sea, ¿por qué no se ha quitado? ¿Qué razones hay? Si son económicas, si son técnicas, o bien, en fin, a ver qué razones hay, ¿no? Y espero que esto nos lo lleguen a contestar. 3. ¿Por qué no se contempla el soterramiento de la Torre 5? 4. Volem recordar al Ayuntament la problemática de la salud por estar muy cerca de las torres. Posibles problemas cancerígenos, posibles problemas, bueno, de índole muy genérica, muy grande. Y luego la aparición de nuevas malaltías, en fin, diagnósticas. Pero bueno, yo esto me lo había preparado muy bien. Pero claro, casi no me sirve, porque lo primero que quiero hacer es al consistorio, a la oposición, darle las gracias por la moción que han generado, con lo cual parece ser que esto se empieza un poco a mover. Y bueno, también se la doy al consistorio. Le doy la bienvenida al barrio, que parece ser que después de 15 o 17 años ha estado de vacaciones. Bueno, me alegro, bienvenidos. Si necesitan algún plan o algo, pues nosotros, la gente que estamos allí, pues se lo podemos proporcionar, por si saben dónde vivimos. Pero desde luego, esta situación tiene que cambiar ya, pero radicalmente. Si no, esto se va a enquistar y va a ser un gran problema, pero un gran problema. Yo tiro un paso atrás, en vista de que ha habido un paso positivo por parte del consistorio, pero yo insto a la señora alcaldesa, que tengo información de que es una persona valiente y que es una persona bien, pues la insto a que tengamos una reunión con ella. Y de aquí nos derive a los departamentos técnicos, porque nosotros queremos saber. Porque durante 15 años, pues bueno, prácticamente, bueno, ustedes, vuelvo a repetir, han estado ausentes totalmente. Usted no tiene la culpa, porque anteriormente ha habido otros regidores, o otros... Bueno, si considera... Bueno, también tengo otra forma de pensar. Creo que el tema de las fiestas a ustedes se les da muy bien. Pero lo lúdico va después de los trabajos. Lo digo porque... Yo siempre de pequeñito me enseñaron que lo lúdico es después. Primero es trabajar y hacer los deberes. Y este ayuntamiento ha suspendido en una cosa que es muy sencilla. Los derechos y las obligaciones. Ustedes tienen unas obligaciones y unos derechos. Los derechos, percibir mis impuestos. Yo, de pagarlos. Pero ustedes, proporcionarme un barrio digno. Y le puedo asegurar que hay muchísimos vecinos que no están muy de acuerdo con ustedes, Y esto va a ir en aumento. Por lo tanto, no considero que se deba pensar que es una amenaza en absoluto, en todo lo contrario, simplemente porque me considero que el ayuntamiento soy yo, no son ustedes. Somos todos, pero soy yo un poco más que usted. Sí, señora. Ustedes realmente están aquí defendiendo los intereses. Y no, siempre, señor, siempre que oigo algo, cuando ustedes tienen al más mínimo problema, siempre se remiten al MOPU, a la caja de la no solución de los problemas. Señor Puigdomene, usted está para algo. Y si ustedes no pueden solventar los temas técnicos, el que sea tiene que dimitir y tiene que dejar a nuevas fuerzas salir adelante. Lo que no puede ser es tener problemas de hace 15 años.
Señor López,
no, señor
l'hem escoltat. L'hem escoltat.
Vale, muy bien.
Contestarem.
Espero que esto haya...
Señor López, l'hem escoltat. Vostès diu que estan esperant explicació de per què no s'ha soterrat la Torre 5.
En primer lloc, no fa 15 anys que no venim al seu territori, al seu carrer. És més, la primera vegada que jo vaig assumir l'alcaldia, el primer que vaig fer va ser passejar-me per Magener, quan les voreres estaven totes aixecades amb unes arrels que sobresortien i vam fer un pla específic de voreres per tota la zona de Magener. Per tant, no li acceptaré que no venim al barri. És més, vam fer una altra cosa, que va ser un treball concret per possibilitar el soterrament de totes les torres. Per tant, vostès, al seu carrer, ara en tenen una, però abans en tenien dues o tres. En tenien diverses. En tenien dues. Doncs dues. 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 Molt bé. Dues. Val, deixi'm explicar. Quan tirem endavant el projecte, el de soterrament, sàpiguen que en primer lloc es va pensar en un projecte en què retiraven la connexió, per tant aquesta línia d'aquella, no es necessitava la connexió amb Rubí, amb l'estació de Rubí, i per tant quedava desatesa tota aquesta línia i aquesta línia es podia fer desaparèixer. Això ens encaixava molt bé. Però va passar una cosa, que en aquell moment va sortir una llei que prohibia precisament i feia retirar una sèrie de torres de dins el sector o el bosc de Collserola, el parc de Collserola, i per tant ens van obligar a que no poguéssim retirar amb la totalitat les torres que els afectaven a vostès i vam procedir a fer el soterrament. Soterrament que va ser pagat amb els impostos de veïns i veïnes de Sant Cugat, de tots igual, perquè tots aquí paguem per igual, i impostos també de Vall d'Oreig i una part que va pagar Generalitat de Catalunya. Quan nosaltres anem i s'aprova el projecte que els vull recordar va estar posat a exposició pública, i en tot cas, si vostès ens volen doncs, fer la crítica de què, per què en aquell moment no es va informar personalment a cada veí, en això poden tenir raó, però va estar exposat a exposició pública i per tant no m'interrompin. A partir d'aquí, quan tenim l'autorització pel soterrament, tenim un problema, que és que tenim un municipi veí que no vol soterrar i no és Sant Cugat.
En el otro sitio, sí, en el otro sitio.
Li puc assegurar.
Escolti, vostès la van posar. N'hi ha espai allà.
No ens deixen explicar. Vostès veuen la poca tolerància que tenen? Se n'adonen?
Que no nos cresca la nariz, eh?
Se n'adonen. Podem acabar?
D'acord,
no,
només
no
vull fer... Bueno, és igual, és que ho diré igual. Vostè va entregar, quan el plan que es va fer per al projecte del la Riera dels Salous, va entregar un mapa perquè es treballés sobre aquell mapa. En aquell mapa es demostra que el límit de Sant Cugat està a l'altre cantó de l'autopista.
Domini hidràulic, domini d'autopista. Escolti, no ens ho inventem.
Hem anat i ho hem comprovat. Hem mirat on estan els límits.
Molt bé, no ens ho inventem. Però en qualsevol cas, és igual, no els satisfà la nostra explicació, que és una explicació bàsicament tècnica, que hi ha uns enginyers que avaluen...
Tècnica i que van perdre una subvenció europea. Això ho mateixen.
No.
Sí, van perdre una subvenció europea per falta d'acord entre vostès i l'entitat metropolitana de Vall d'Oreix.
No.
Hi ha proves.
Primera notícia d'això.
Bueno, doncs llavors parli amb el seu antecessor perquè ho van perdre.
Però és que és igual, és una raó tècnica que se'ls ha explicat. En qualsevol cas, com que tot això ja els hi hem explicat i hem intentat explicar-ho de manera doncs, pública, de manera pedagògica, fem la reunió que vostès demanen, potser en aquesta reunió amb tècnics, amb enginyers que en saben més que jo, això ja els hi puc assegurar, que en saben més que jo, els hi podran explicar els motius i per tant jo els demano una mica de calma. Dir-los que les avaluacions de les radiacions es faran aquest divendres. Les fem a través de la Diputació de Barcelona. Se'ns ha comunicat que aquest divendres es vindrà a fer la mesura. Per tant, també tindrem més dades per saber què hem de fer. Per descomptat, ja li dic, ja li avanço, per descomptat, només que hi hagués un incompliment del límit de les radiacions, sóc la primera. La primera, perquè... Perquè jo em poso al seu lloc, no s'ha fet cap anterior medició.
Y entonces nos han puesto en peligro
es que
ustedes, nos han
torre.
Puesto en peligro
ya
y después
era,
preguntan, pero ¿cómo es esto, por favor?
Es lo mateix.
Pero ¿cómo es esto?
Es el mateix. Es el mateix.
O sea, es una torre de amarraje.
Es el mateix.
No es una torre compartida. Y eso el señor Puigdomènech lo sabe perfectamente.
En qualsevol
bueno,
cas,
ya veo que tampoco lo conoces.
No podem parlar
sense tenir les mesures fetes i mire, tenir la realitat tècnica sobre
Conesa,
la taula.
Es que se trata de la seguridad, no, pero también se trata de por qué tengo yo que tener una torre al lado a menos de 25 metros.
Però és que ja la
una
tenia.
Torre de 40 metros.
Ja la tenia.
No la tenía, señora. Sí, la yo tenía una torre que era mucho más pequeña.
Bueno,
muchísimo más pequeña.
Però en qualsevol cas, jo puc entendre que no la vulgui, això ja ho entenc.
Como se está enquistando, vamos, si me permite usted,
yo
le he dicho anteriormente que voy a tirar un paso atrás. Y mire, vamos a hacer si a usted le parece bien. Vamos a ir en positivo.
Sí, ya lo intentem, nosaltres ja ho intentem sempre.
Porque de esta manera verá usted que los ánimos están calmados y no queremos. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa. No, no, oiga, esto es así. Y si usted no lo ve, pues...
No. No, jo sí que ho veig, però jo també el que els he dit...
De prendre una altra mesura.
Bueno,
la qüestió és...
Una altra mesura.
Jo quisiera... Hombre, pues ponerse unas gafas, porque si no se ve todo esto, la problemática que hay, pues habrá que analizarla, ¿no? ¿No le parece a usted? O nos vamos con ella a casa igual. Claro que este problema, bien analizado, yo les voy a decir por qué pasa. Ninguno de estos señores que hay aquí vive en mi barrio.
Senyor López.
Solución.
Senyor López.
Y ahora termino, por favor, y vamos a ir en positivo. Yo le insto a usted, que es una persona valiente, si me permite, un momento que usted ha estado hablando, si me permite, yo le insto a usted a que tengamos, para no complicar a los demás vecinos que, bueno, que tendrán otros problemas, y el nuestro parece que está bastante enquistado, si me permite, ¿por qué no nos atiende usted un día, el día que usted quiera, nos ajustamos a su agenda? Y eso sí, queremos que nos deriven al departamento oportuno para temas, para saber la información. Porque todo esto no queda claro, ¿me entiendes?
Bueno.
Luego, quería repasar esta hoja. Esta hoja ha venido a raíz de que ha habido una moción.
Sí.
Y ustedes se han adherido a ella,
sí.
Lo cual me congratulo.
Sí,
la verdad es que, sinceramente, me parece muy bien. Pero, bueno, lo primero que me pregunto es, dice, ¿por qué nos tenemos que instar al Ayuntamiento de Rubí para soterrar esta torre? ¿No la han hecho antes? ¿Por qué no han hablado antes?
Home, és que ja ho vam fer en el seu dia.
¿Y ahora qué piensan conseguir?
¿Y
qué les hace pensar que van a cambiar
ahora? Bueno, escolti, s'ha d'intentar, no? Ja van dir que no volia Rubí. Rubí ja va dir que no participava en el projecte. Bueno, però escolti, si hem de tornar a posar aquest tema sobre la taula i sobre l'agenda de l'alcaldessa de Rubí, que és nova, ho tornarem a fer.
En la hojita esta, ustedes ponen que, bueno, se han enterrado las torres estas para mejorar la vida y la calidad de los vecinos. Es que yo no tengo derecho.
Sí, té tot el dret, també.
Pues entonces, pues yo no lo entiendo, la verdad. Yo voy a tener que ir a un psicólogo porque no entiendo nada de esto.
Sí, però vostè ha d'entendre...
Pero el consistorio tendrá que venir conmigo porque los deberes de septiembre ya no los tiene aprobados, ¿eh? I va tenir que venir l'any que viene.
Senyor López, miri, jo no estic aquí perquè vostè m'examini.
Vale, jo no l'examino a usted. Jo simplement...
Jo no estic aquí perquè vostè
m'examini. Mi obligación de ciudadano es recordarle que hay unas obligaciones que ustedes no están cumpliendo.
I la meva obligación com a alcaldessa és recordar-li que jo l'atendré sempre que sigui respectuós en les seves peticions.
Jo lo soy.
Sempre que les seves peticions siguin possibles d'acord amb l'interès general de la ciutat i amb el pressupost que tenim aprovat. Sempre. D'acord amb l'interès general de ciutat
pues
i el pressupost que tenim aprovat.
Pues
I, també
que
diré,
piscina,
i també li diré
que
no podem polaritzar només el plenari amb aquest tema perquè la ciutat té molts altres temes, no només aquest per solucionar.
Bien.
Per tant,
¿cuándo nos invitará usted a su...
No pateixi que tindran vale. hora de manera immediata, si
pues
pot ser aquest
gracias.
Divendres mateix. Molt bé,
Venga,
moltes gràcies. Senyora Ana Maria Banús. Senyora Ana Maria Banús. És per un tema de rates.
Sí, bueno, ja que ens veu dir vosaltres que si veiem focus i tal, hem trobat diversos focus. Un és a les antigues piscines de Majaner, que és un solar totalment abandonat, s'acumula aigua, ens queixem del tigre, però és que allà és pasto per als rossegadors, i després el torrent dels Alous, que està a darrere de l'autopista AP7, està ple de deixalles, porqueria, una olor que no es pot transitar. O sigui, realment aquella zona està abandonada i allò és un niu d'arrossegadors i més bitxos. Vull dir que això és un
tindrem en compte aquestes ubicacions que vostè ens diu. Nosaltres, des de que vam tenir la seva petició, sàpiga que el 5 de setembre es va fer una inspecció al carrer Vigo i no hem constatat activitat allà.
sí que hi ha terrenys amb deficient manteniment. El dia 13 hem fet una inspecció al carrer Conca, tampoc hem trobat, tot i que farem un tractament amb reticí dels imbornals del carrer i es constata algun terreny amb vegetació herbàcea. El dia 19 també del mes passat, com a resposta també a una inspecció, es va fer inspecció al carrer Guadalajara, no s'ha observat activitat, però es farà un tractament amb reticí dels imbornals. La tècnica de salut pública farà un correu electrònic a la representant veïnal explicant les actuacions fetes i, si no tinc mal entès, doncs el que farem és també tenir en compte aquests dos llocs que vostè ens ha dit per doncs continuar actuant. Tenim un problema quan és propietat privada, perquè nosaltres no podem entrar si és propietat privada. Per tant, hem de fer un procés administratiu per avisar aquella propietat, instar-la que sigui la propietat que neteja, i si la propietat no neteja, després nosaltres podem actuar. Però això vol dir un termini de 2 mesos, com a mínim, 3 mesos, per poder fer aquesta actuació.
Però l'altre, el torrent dels Alous, això és de Sant Cugat. Però és que allò, o sigui, és brutícia.
Ho mirarem, ho mirarem.
Doncs moltes
Perfecte,
gràcies.
Gràcies a vostè. El senyor Miguel Ángel Carrasco.
Bona tarda. Em senten?
Sí.
És que
jo Davant.
Que han baixat el volum fa un moment, igual. És que tinc una mica malament jo avui la gola.
Farem silenci.
No podré...
Gràcies.
No podré Vinc en representació dels treballadors de l'Hospital General de Catalunya i volem fer una petició a aquest consistori. Una petició degut a que la conselleria encapçalada de Sanitat, encapçalada per el senyor Comín, vol trencar el contracte d'activitat que vincula el nostre centre amb el Servei Català de la Salut. Volem aquest recolzament per afavorir la qualitat assistencial que el nostre hospital ha estat donant a aquesta zona, als santcugatencs i a tots els veïns que tenen cobertura no pública, perquè és veritat, el nostre hospital no és un hospital públic, és un hospital privat, un 85% de la nostra activitat és privada i tenim concertada aproximadament un 15% d'aquesta activitat. És un hospital de nivell terciari, tenim tots els tipus d'activitats, podem atendre qualsevol tipus de patologia actualment. Quantes persones estem treballant allà? De quin problema estem parlant? Estem parlant de que allà estem treballant actualment 1.100 treballadors. 1.100 treballadors amb contracte laboral, gairebé tots. D'aquests 1.100 treballadors, aproximadament 240 són metges. No és que siguem més que la resta, però per donar una idea del volum del nostre centre. Oficialment no ho som, però sí que és veritat que som l'hospital terciari de la zona. Els santcugatencs, quan necessiten acudir a un hospital, han d'anar a Terrassa, quan el tenen a menys de 10 minuts d'aquí. És un hospital, com he dit, terciari, qualsevol tema d'índole sanitària pot ser coberta en el nostre hospital. Tenim una vocació, que no l'amagarem, que és la privada, i així hem estat treballant, però també tenim una vocació de poder aconseguir en un futur ser l'hospital públic de Sant Cugat i que els santcugatencs no hagin de marxar a Terrassa. El contracte que tenim amb el Servei Català de la Salut no vens fins a l'any 2021. És un contracte d'activitat de fins a 17 milions d'euros anuals. Això vol dir que enviaven el que volien. No havia un contracte d'enviar 17 milions d'activitat. Amb la crisi, aquesta activitat, que inicialment va ser de 17 milions, ha baixat fins al final d'uns 11-12 milions d'euros. Però l'afectació en el nostre hospital no és per igual. Tenim dos serveis, radioteràpia i hemodinàmia, que pràcticament 90% de la seva activitat és pública. Això significa que si es trenca aquest punt, si es trenca el contracte, aquests serveis desapareixeran, tal com dic, molt cruament per aquests serveis desapareixeran, hauran de tancar. No són viables serveis d'alta tecnologia atenent a un 10% dels pacients que actualment estan atenent. La pèrdua de treballadors, l'empresa la fixa aproximadament en 150 treballadors. El senyor Comín, recentment, el senyor Comín ha dit, ara molt recentment, unes declaracions en què es van a glòria del que ha fet amb la clínica de Sabadell. No s'ha perdut cap mena de puesto de treball. Han recol·locat a 32 treballadors, 20 en el Parc Taulí, 12 al Consorci de Terrassa. Veritat, però se n'oblida de 40 treballadors eventuals que s'han anat al carrer. És a dir, que quan nosaltres parlem de 150 persones, seran 150. Contracte indefinit o contracte eventual, però no deixen de ser 150 persones. Una cosa nova que ha aparegut i que probablement hagin vist a la premsa és que recentment hem sigut comprats per una altra empresa. És una empresa alemana que es diu Fresenius, dedicada única i exclusivament a la sanitat. El major accionista allà és una fundació sense ànim de lucre. Aquest ha sigut el punt que el senyor Comín sempre ha esgrimit per treure'ns del Siscat i treure aquest contracte. Probablement hauria de replantejar-se, donat que ja no estem en una societat només amb ànim de lucre, el seu plantejament. I per aquest motiu demanem aquí al plenari d'aquest Ajuntament que demani al senyor Comín un replantejament d'aquest trencament del nostre contracte d'activitat amb el Servei Català de la Salut per la important pèrdua de qualitat assistencial que suposarà per a la zona i els llocs de feina que es perdran. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha una intervenció de la senyora Ingla, si vol parlar. No. Faci vostè, que ha demanat de parlar, i tant. Digui.
Molt bona tarda, i havent escoltat les seves paraules, deia que l'alcaldessa intervingués primer, en qualsevol cas m'ha cedit la paraula. En tot cas, vostè sap que el govern de la ciutat de Sant Cugat i el partit que nosaltres representem d'Esquerra compartim govern a la Generalitat de Catalunya, per tant, entenc que compartirem també una bona part del posicionament, o m'agradaria que així fos. Jo crec que és molt important, en situacions com la que vostès estan vivint, és important un esforç i un exercici de transparència i de claredat, perquè moltes vegades les coses explicades d'una manera o d'una altra i no s'acaben d'entendre bé i generen més ansietat i més angoixa a la seva situació, la qual d'entrada ja li dic que lamentem profundament i tant de bo no fos així. En qualsevol cas, la Conselleria, el Departament de Sanitat de l'actual Govern de la Generalitat, el que fa no és trencar cap contracte, el que fa és no donar continuïtat a un conveni que tenien que s'acaba aquest mes de desembre. Per tant, no treu ningú, sinó el que fa és esperar que acabi el conveni i no renovar-lo. El que pretén aquest govern és, en primer lloc, la desprivatització de la gestió de la sanitat, que és una cosa una mica diferent al que em sembla que vostè plantejava. Jo intentaré ser el màxim de clara possible per aviam si realment és això el que vostès entenen que passarà o no, perquè llavors m'estranyaria molt que intentaré que la seva preocupació i la seva ansietat sigui menys. És cert que durant uns quants anys, endarrere, per culpa de la crisi, per culpa de molts elements que ara aquí no posarem damunt la taula, s'han hagut de tancar molts quiròfans i molts llits i moltes plantes d'hospitals públics. És cert que tenim una llei que va fer l'anterior govern de Convergència i Unió, la llei Trias, que es diu, que precisament el que deia aquesta llei és que una bona administració dels recursos públics deia que passava perquè primer es prioritzés els proveïdors públics, en tot cas, quan aquests no arribessin, s'utilitzés els proveïdors privats sense ànim de lucre, per exemple, la Mutua de Terrassa, i en tot cas, en última instància, els proveïdors privats amb ànim de lucre, que seria el cas de l'Hospital General de Catalunya. Val? Fins aquí estem d'acord. Llavors, el que està fent és recuperar aquests proveïdors. Des del moment en què en el Parc Taulí o en la Mútua de Terrassa o en el Consorci Hospitalari de Terrassa es tanquen llits i es tanquen quiròfans, el que diu el departament és de tornem a obrir tots aquests serveis que s'han anat tancant, tornem a confiar en el proveïdor públic i en tot cas ja recorrerem en aquells casos en els que no arribi el servei públic. Per tant, el que no està qüestionat en cap cas és la qualitat del servei de l'Hospital General. No l'estem qüestionant, això és un altre tema, i en tot cas ningú el qüestiona. Ningú qüestiona tampoc el dret de que una empresa privada es pugui dedicar a ser proveïdor de sanitat. Tampoc no ho qüestionem. És cert que l'Hospital General, vostè ha reconegut que només hi ha un 15% de subvenció o de conveni de diner públic directament. Per tant, vostès tenen tot el suport de les mútues i de tot el món privat que pot anar a l'Hospital General i només faltaria i tenen tot el dret. Però hem de tenir en compte, o almenys nosaltres, volem fer prevaldre per damunt de tot que la sanitat és un dret universal i que, per tant, hem de facilitar a tothom l'accés a la sanitat pública. I, per tant, primer hem de recórrer en aquests proveïdors públics que jo li deia. Aleshores, què s'ha fet amb la Clínica del Vallès, que és exactament el mateix que es vol fer amb l'Hospital General, que és obrir totes les plantes que fins ara no estaven obertes i quiròfans de la Mútua de Terrassa i del Consorci, que són els hospitals de referència públics de Sant Cugat, i habilitar una altra vegada aquests espais perquè puguin donar aquest servei públic i de qualitat que dèiem. En tot cas, crec que nosaltres el que no farem, i segur que vostè tampoc no feia, és qüestionar el nivell de qualitat del servei públic ni qüestionar tampoc els drets dels treballadors públics, que recordem que la Mútua de Terrassa i el Consorci han patit unes grans retallades i han hagut molta gent que se n'ha anat al carrer de treballadors públics del món de la sanitat i que precisament també aquests són uns drets que nosaltres volem defensar. Per tant, jo crec que la sort que ha tingut l'Hospital General és que primer hi ha hagut l'experiment de la Clínica del Vallès, que ha sortit bé, que tots aquells treballadors que tinguin un contracte fix seran recol·locats en la sanitat pública i que en tot cas, per desgràcia, i vostès això ja ho saben molt bé, l'Hospital General ha patit moltíssim, molts zeros, molta inestabilitat laboral, que tant de bo un dia la puguem solucionar com la resta de treballadors de Catalunya que en aquests moments no tenen un lloc de feina fixa. Espero haver-li aclarit alguna coseta. Gràcies.
No, sí. Gràcies. Se'm permet contestar?
Sí,
se'm permet
breument,
contestar.
Sí.
Doncs, a veure, en quant a allò que vostè m'està dient de que no es trenca un contracte, sinó que no es renova, bueno, són dues maneres de dir-ho, però el contracte vencia l'any 2021. Luego, digue-li com vulgui, però no es renova. El següent, de que la sanitat pública ha patit, ningú discuteix. De que la sanitat pública té qualitat, no hem dit absolutament res. Però en el que sí que no estic gens d'acord és en la retallada que m'està dient de llits en certs hospitals. I ho dic així de clar, per el coneixement que tinc de la persona que dirigeix part de l'activitat del Parc Taulí. Allà no s'ha tancat ni un sol quiròfan. Allà no s'ha tancat ni un sol llit. El Parc Taulí està augmentant la seva activitat. Però no és el meu problema. Jo no vull, perquè no he d'anar en contra del Parc Taulí, ni vull anar en contra de la Mútua de Terrassa, ni res. Però les afirmacions que es diuen no sempre són veritat. De la mateixa manera que el senyor Comín ha dit que surt un 12% més barat l'activitat a la Clínica del Vallès. Si em permet, i són dades públiques, podem mirar què costa una alta mèdica a la Clínica del Vallès. Què costava? 1.600 euros. Sap el que costa això al Parc Taulí? Pregunto. Ho sap? 2.600 euros. Bueno, doncs si la mateixa activitat fet en un lloc costava això i allà costa més, no sé on està el 12% més econòmic. És a dir, tots ens podem emplenar la boca d'afirmacions més verdaderes o més falses, però no tot el que diem és correcte. Res més.
Gràcies.
Jo en tot cas, jo el que els diria, miri, com a alcaldessa de Sant Cugat, des del primer dia que es va anunciar la mesura, va tenir doncs, la meva atenció, la meva preocupació i la meva ocupació. Què vull dir? Vull dir que no puc qüestionar la política de la conselleria, però em preocupen els meus conciutadans. I per tant, em preocupa, d'una banda, que es garanteixi l'adequada atenció
als pacients de la sanitat pública, em preocupa que es garanteixi l'adequada atenció als pacients de la sanitat que tenen mútua i que utilitzen l'Hospital General, em preocupa que hi hagi un equipament de la ciutat que perdi competitivitat i perdi recursos, i em preocupa que la nostra ciutat no tingui aquell hospital públic de referència que fa tants i tants anys que estem demanant. I per tant, jo l'únic que he fet i que faré i continuaré fent és posar a la conselleria tres condicions. Una primera condició és que es garanteixi l'atenció als pacients en la mesura que s'aplicarà en aquesta mesura que es vol aplicar, i que en cap cas aquests pacients del Vallès siguin destinats a altres indrets que no sigui l'àrea territorial que els correspon. És a dir, a mi no em satisfarà com a alcaldessa la solució que, si no es pot fer la radioteràpia a l'Hospital General, enviïn un usuari de Sant Cugat a fer-la a Manresa. No em satisfarà, encara que a Manresa hi hagi servei públic i aquí hi hagi servei concertat. No em satisfarà. Crec que hem de poder tenir els serveis el més a prop possible d'on són els ciutadans. En segon lloc, i la segona condició que li poso a la conselleria, que els treballadors no estiguin afectats, que el trasllat de l'activitat no suposi l'afectació de treballadors. I per tant, si això la conselleria és capaç de solucionar-ho, doncs per tant, i de garantir-nos-ho, escolti, doncs intentar que no hi hagi conflicte laboral, que també em preocupa que hi hagi conflicte laboral a la meva ciutat amb un hospital de referència, com dèiem. La tercera condició que li demano, doncs en definitiva, al conseller, que garanteixi el dret dels ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat de tenir un hospital públic de referència. I no em serveix que m'enviïn a Sabadell o que m'enviïn a Terrassa. Volem que l'hospital estigui situat el més a prop de Sant Cugat possible, i si pot ser que sigui l'Hospital General l'hospital públic de referència. Això és el que sempre hem dit des de l'alcaldia, i per tant, clar, nosaltres que puguem tenir un hospital de terciari crec que dona una tranquil·litat a la població que volem que es mantingui, i aquestes serien les nostres condicions. De tota manera, anant una mica més enllà per mirar de ser constructius, jo els ofereixo, si vostès volen, poder possibilitar una trobada amb el conseller, que el conseller pugui atendre també de manera directa una reunió amb vostès, puguem fer aquesta reunió, si cal, aquí mateix a l'Ajuntament de Sant Cugat, per tal que puguem intercanviar posicions i veure quines opcions tenim avui a sobre la taula, ja que han canviat, en certa manera, i com vostès exposaven avui, les condicions doncs, de la propietat de l'Hospital General de Catalunya. Doncs, si els hi sembla bé, farem aquesta gestió properament. Moltes gràcies. Senyores i senyors, hem esgotat molt el temps. Si no és per aquesta qüestió, doncs els agrairia que donem aquest torn per acabat. Si hi ha persones que s'han quedat sense poder fer ús de la paraula, els demanaria que es posin en contacte amb l'alcaldia i ens deixin per escrit les seves peticions, i seran prioritzades en el proper mes per poder fer la intervenció d'anar en el plenari. Moltes gràcies, molt bona tarda. Digui, sí.
I amb aquesta decisió que s'ha tret, ja ho hem vist a la clínica del Vallès, s'ha quedat molt talent fora. I a l'hospital, possiblement també. I també dir una cosa. M'agradaria que algú m'expliqués, i em faig referència a aquesta dona.
Senyora Isles, no l'he presentat, perdó.
En quines condicions aquests treballadors...
Gràcies. Sí, sí. Doncs, si els sembla, aixequem aquí aquest torn d'intervenció del públic.